les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 23 de febrer de 2006. Avui és el dia després de la treva, és el dia després doncs, de que sembla que tots estiguem una mica més tranquils i que sembla que doncs, tots puguem sortir al carrer amb una certa calma. Per tant, doncs, des d'aquí doncs, això ens fa estar contents i si habitualment doncs, sempre venim els dijous a fer el programa doncs, de bon rotllet, avui tenim un bon rotllet especial, un bon rotllet doncs, que compartim amb tots vosaltres. Ens reunim aquí una mica els de sempre. A la meva dreta el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, bona nit.
A dintre el control tècnic, la Dolors Paez, que és qui fa possible que tu ens escoltis. I a la meva esquerra hauria de tenir a la senyoreta Gemma Permanyer. Dic que hauria perquè de moment no hi és. Hi serà, no patiu, hi serà. Però la tenim destinada a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Avui hi ha sessió extraordinària de ple municipal. Avui es discuteixen els pressupostos de l'any 2006, és a dir, avui posaran en comú i votaran els calés que es destinaran a gastar durant aquest any 2006. La tenim destinada a l'Ajuntament, quan vingui ens explicarà com ha anat aquest ple, un ple que ja us avanço que havia de ser tranquil, havia de ser un pur tràmit i que segons ens ha arribat un teletip ara mateix de la mateixa Gemma des del mateix Ajuntament, sembla que s'ha liat, sembla que hi ha hagut complicacions i sembla que hi ha hagut una mica de, seguint paraules textuals, de pollo. La veu que us parla, la de l'Àlex. Avui t'hem preparat un programa bueno, carregat, jo diria que és poc. Tenim moltíssimes coses, perquè tenim agenda. Vull dir, això ja és un clàssic, les coses que passaran a Sant Feliu, nosaltres aquí ens agrada comentar-les, ens agrada explicar-te-les, perquè tu doncs, les sàpigues i puguis anar a tots els actes que es fan al nostre poble. Tindrem la secció dels jubilats, un clàssic ja també. A més, com sabeu, el Barça, el proper dimarts, juga al camp del Benfica, partit de Copa d'Europa. Segur que tu ja ho saps. I com saps, o potser has pogut llegir als mitjans de comunicació, o has sentit a la ràdio, o has vist a la tele, el Benfica, abans dels partits importants, deixa anar un àliga des de la part alta doncs, de l'estadi que es posa just al mig del camp on hi ha un cuidador que l'espera. I doncs, això és un símbol de, bueno, perquè els hi dongui sort. Nosaltres, com que som molt xafarders i ens agrada saber com van totes aquestes coses, avui hem anat a parlar amb un dels cuidadors del cim d'àligues perquè ens expliqués com es pot fer això de tirar una àliga des de dalt d'una tribuna i que vagi parar al mig del camp. Sentirem aquest tall de veu que dura 4 o 5 minutets i que doncs, ens informa de com es pot fer això i com és que les àligues no s'espanten enmig de 40 o 50 mil persones. A més, també tindrem, com et dic, tota la informació d'aquest ple que la Gemma ens portarà directament des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, què ha passat amb aquests pressupostos i, com et dic, un ple que en principi havia de semblar doncs, que seria pur tràmit, sembla que s'ha complicat i sembla que hi hauran coses interessants per comentar. Tenim la secció dels cants, a més, també, un clàssic ja aquí el que consti en acte, el 107.2 de l'FM. A més, també tenim les notícies, que dintre de les notícies, com sabeu, sempre toquem una mica els comerços. El Subi avui porta un merder amb els comerços. Ara, abans d'entrar aquí al programa, estava fent fletxetes de dir aquest local aquí, aquest comerç es posa allà, aquest se'n va. Bueno, les coses aquestes del Subi de cada dijous ja ho sabeu. A més, també, com us dic, avui el programa ve molt carregat, hi ha moltes coses. Vam anar a la presentació d'aquesta plataforma de veïns que es va fer, aquesta plataforma que es diu Sant Feliu, i que doncs, es presentaven aquesta passada setmana. Nosaltres vam anar i t'explicarem una mica què es va parlar en aquesta reunió, aquesta assemblea que es va fer oberta a tot el poble, i també sentiràs alguns talls de veu dels responsables d'aquesta plataforma. Et volem tenir informat i volem que tu doncs, sàpigues el que passa al nostre poble. I acabo ja amb aquest sumari etern, aquest sumari que no s'acaba mai, dient-te que també, com et vam prometre la setmana passada, La setmana passada recordes que vam comentar el tema de la variant, vam comentar que en Terrades, doncs, havia, en un acte del PSC, havia fet una exposició de la futura variant de Sant Feliu. Això sembla que ja ha començat a aixecar algunes controvèrsies i nosaltres ens hem volgut adreçar als polítics nostres, als polítics de casa, als polítics de Sant Feliu, perquè ens diguin què opinen els seus grups, què opinen els seus partits polítics els quals ells representen sobre aquesta variant de Sant Feliu de Codines. Evidentment hem parlat amb l'alcalde Francesc Pineda, hem parlat amb en Pere Pla de Vall, primer secretari del PSC, hem parlat amb en Joan Comelles, doncs, representant del grup dels independents, i hem parlat també amb la Montserrat Anento, regidora per Esquerra Republicana. Sentirem, doncs, durant el programa també, doncs, les opinions dels diferents polítics, què opinen sobre aquesta variant, i ja també us podem facilitar algunes informacions noves respecte a aquesta variant que aquesta setmana, doncs, hem pogut anar averiguant. Com veus, un sumari extensíssim, perquè són moltes les coses que t'oferirem des d'ara, que són les 10 i 6 minuts, fins a les 11 del vespre. Estàs escoltant Ona Codinenca, estàs escoltant el que consti en acte aquí al 107.2 de la FM, i ara que t'hi has posat, doncs demanem que ens acompanyis fins a les 11. Senyores i senyors, bona nit a tothom, comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Què és el que passa?
L'agenda!
Doncs bé, comencem demà divendres a partir de les 12 del migdia, ja comença l'acció del cap de setmana. Aquesta setmana un mica especial perquè comença la celebració dels 150 anys de les Dominiques de l'Anunciata. La setmana passada vam tindre aquí la seva directora, la directora de l'escola, la Delfina, que ens va explicar, doncs, que demà a partir de les 12 del migdia comença, doncs, la celebració d'aquests 50 anys amb una festa que fan a l'escola. L'aniversari concretament cau en el cap de setmana, però com que no poden celebrar-ho, ho faran demà a partir de les 12 del migdia i participaran, doncs, tots els alumnes del centre. Demà també tenim més coses, passem a les 6 de la tarda. Tenim l'hora del conte a la biblioteca, amb l'eslògan "Vet aquí un gat". És a càrrec, doncs, d'un narrador i, a més, doncs, un músic, i els contes que explicaran i interpretaran són "El magatzem d'arròs", "Els tres porquets", "Les set cabretes", bé, tot això, aquests contes, entre d'altres. Passem directament al diumenge, al grup de Xalles, dintre de la celebració del seu 25è aniversari. Tenim i trobem l'acte d'aquest mes de març. Aquest mes serà el grup jove que ens interpretarà una obra, l'obra "No et vesteixis per sopar".
Una obra que és un vodevil, és una comedieta. De fet, en la descripció que ens posen al programa ja ens diu que l'amic de l'un, en realitat, és l'amant de l'altre. La cuinera, que no és la cuinera. L'amant, que es fa passar per la cuinera. El marit, que trenca els ossos. Una situació que s'embolica cada vegada més i provoca constants situacions còmiques i de mals entesos. Si voleu veure, el diumenge, dia 26, a Can de Xalles.
Aquesta obra és fora de concurs.
És fora de concurs. Sí. La fan el grup de jovent de Xalles 81. A les 7 de la tarda, al Casal Cultural Codinenc.
Dimarts de la setmana que ve, partit important del Barça, a 8:45 al vespre, Benfica-Barça. Es farà a la pantalla gegant del Centre Cívic, com l'altre dia del Chelsea, i bé, l'entrada que es cobrarà, doncs, serà la mateixa, bueno, la col·laboració, no? Aquella col·laboració, doncs, que una part va destinada en el club de futbol Sant Feliu. O sigui que ja ho sabeu, veniu cap al Centre Cívic, que ens ho passarem bé. S'està preparant un casal infantil per la Setmana Santa, Àlex?
Sí, efectivament, l'Ajuntament ha organitzat per la propera Setmana Santa un casal on poder portar els nens durant aquest període. De fet, el dimecres 22 de març ja comencen les preinscripcions. Per tant, tots els pares que hi estiguin interessats, el dimecres 22 es comença l'època de preinscripcions. A més, el dia 10, 11, 12 i 13 d'abril són concretament els dies que se celebrarà aquest casal, 10, 11, 12 i 13 d'abril.
Són els dies laborables de Setmana Santa, sí.
Correcte. Aquest casal es farà físicament en el Jaume Balmes, a l'escola del Jaume Balmes, i està adreçat a nens entre 3 i 12 anys, els que estan cursant entre P3 i 6è de primària. Mm-hmm. Vale? D'entrada et diré sovint que l'horari que han establert és de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, però s'està intentant fer un servei d'acollida que vagi des de les 8 del matí fins a les 9 del matí. Això, en funció del grup de gent que hi hagi, s'ampliarà. Llavors, també sovint diré que si esteu interessats, heu de fer les preinscripcions a l'OAC, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que la podeu trobar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, i podeu anar-hi els dies 22, 23 i 24 de març, per tant, 22, que era ahir, que jo abans he dit que he parlat en futur, i de fet ja era ahir el dia 22, 23, que era avui, i per tant us queda només demà, dia 24, divendres, això ja és important. Qui estigui interessat s'ha d'adreçar a l'Ajuntament. Des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda pot anar a l'OAC i així també mm-hmm. fer aquesta preinscripció per aquest casal de Setmana Santa.
També hi han obertes les inscripcions pel tercer mercat medieval que es farà aquí a Sant Feliu de Codines. Serà el dia 28 de maig i qualsevol comerciant qui vulgui participar que s'ha de posar en contacte amb l'Ajuntament. Pot trucar per telèfon, el número és el 866-2768, o també anant a l'Ajuntament suposo que també l'adreçaran a apuntar-se per aquest mercat medieval que ja fa 3 anys que es farà. I bé, també des de l'Ajuntament s'està fent un curs de català. Aquest curs està adreçat als que no siguin catalanoparlants i les inscripcions també s'han, en aquest cas també es fan a l'Ajuntament.
Bé, Subi, fins aquí l'agenda, aquesta agenda que habitualment sempre fa la Gemma, però que, bueno, ens anem a sortir prou bé, oi?
Sí, ara estem una mica rovellats amb aquest tema.
Amb el tema de l'agenda no ho portem gaire bé. Anem a sentir una mica de música, Subi, que ja hem de començar a parlar de les plataformes aquestes cíviques que es va fer a Sant Feliu i de les notícies i un munt de coses que encara tenim. Vinga.
Café en mi mano, con noticias que son rancias en mis circunstancias. ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación. Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando. Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando. Construir en un espacio la alegría que anhelé, la conseguiré. Dibujo todo con color y siento la 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 en mi corazón. Ya nadie más puede pasar. Dibujo cosas sin dolor y siento la 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 sin ton ni son. Siempre hay atascos que me frenan el impulso de saltar los charcos. ¿Cómo es que no me atrevo a hacer nada sin dudar? Vale de pensar. Dibujo todo con color y siento la 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 en mi corazón. Qué bueno es sentirse bien.
en directe al 107.2 de la FM, en directe aquí a Ona Codinenca, el que consti en acte. Subi, de seguida parlarem de la plataforma aquesta, d'aquest acte que es va fer aquesta setmana passada. Però abans, deixa'm que t'expliqui això de l'àliga aquesta del Benfica, que és una cosa molt curiosa.
Jo ho desconec, eh?
Sí, doncs mira, jo et comento. L'equip del Benfica, aquest equip que jugarà doncs, el proper dimarts contra el Barça, l'eliminatòria de Copa d'Europa, doncs, per dir-ho d'una manera, la seva mascota, el seu símbol, de fet està reflexat en l'escut de l'equip, doncs és una àliga. I bé, tenen la tradició doncs, de que en els partits importants una àliga sobrevola el camp abans de just, abans 5 minuts abans de començar el partit, i doncs vola des d'una part de la graderia, des de dalt de tot, i baixa fins al centre del camp, em sembla que és, vull dir, però baixa fins arran de terra. I bé, és un cuidador doncs, que el tenen i que el que fa doncs, és doncs, llançar aquesta àliga amb els partits importants.
I l'àliga torna al cuidador, m'imagino.
I l'àliga, sí. Efectivament, no? Surt des de dalt d'una de les graderies fins a baix a on hi ha el cuidador. Vull dir, i això diuen que els hi dona bona sort.
Sí.
És una cosa curiosa i el dimarts... Quan anem al Cívic a veure el partit des de la pantalla gegant de la penya blaugrana, ens haurem de fixar. Esperem que no facin anuncis en aquell moment, perquè això les teles ho tenen molt.
Home, a veure, esperem que no els hi funcioni la sort.
No, exacte, esperem que això quedi com una mica de show, però que no els hi funcioni gaire la sort. I nosaltres, sovint, com que som molt xafarders, la Gemma aquesta tarda ha dit, mira, saps què? M'aniré a veure els del Cim d'Àligues, que com que ells entenen d'això... Aviam com s'ho fan aquests per tirar l'àliga i que vagi i pugi i quina àliga és, perquè sentim els experts, subi.
Doncs estem aquí al Cim d'Àligues amb el Rafael Farriols, que és l'amo del centre, perquè ens expliqui una mica el tema aquest, si coneix aquest tema de l'àliga del Benfica.
Hola, bona tarda. El tema de l'àliga, la veritat és que jo no l'he vist volar mai. En directe ni m'han explicat el que fa. El que sí que sé és que una àliga daurada, que sembla que és una àliga daurada, el que vola en l'estadi, no té gaires problemes per volar en un lloc obert. Al revés, quan més obert, pues, més fàcil en principi. No? I si només és volar, és algo bastant natural. Potser és més complicat fer-li fer a un animal qualsevol cosa antinatural, com anar amb bicicleta o amb patinet o coses d'aquestes, que realment fer una volada. L'únic important és que realment és una àliga daurada, és un depredador potent, que hi ha que tindre en compte això i vigilar que no s'espanti gaire ni que ataqui, ni que tingui la mania d'anar potser a fer mal a algú.
Com es fa això? Com se les educa o se les ensenya per evitar que s'escapin o que espantin la gent o els hi facin mal?
M'imagino que aquesta àliga és una àliga que la van criar des de petitona i està molt, molt humanitzada, està molt acostumada. Des que va, quasi des que va néixer, segurament, és una àliga que ha estat rodejada de persones. Llavors, veure per ella una persona és algo molt natural, no la té por. És molt diferent d'una àliga que ha nascut en estat salvatge o una àliga que ha nascut en cautivitat, però l'han creat els seus pares. Llavors, clar, quan ve una persona s'espanta una mica i llavors costa molt ensinistrar-la perquè s'acostumi a les persones. Però si ja des de petitona ja ha crescut rodejada de gent, ja forma part d'una cosa més, com més natural, no? Per ella.
Podríem dir que és una mica semblant al que feu aquí, això.
Sí, el que passa és que nosaltres normalment, quasi totes les rapinyaires, preferim que la criança la tingui els pares. Costa una mica més ensinistrar, però després a l'hora de fer-les criar, el comportament i tot això és com més natural. És més fàcil ensinistrar un ocell realment si l'has criat a mà, és més fàcil. Però després té altres, diguem, conseqüències o té altres problemes que si l'han criat els pares no passen.
I per últim, ja que ens comentaves que era una àliga daurada aquesta, ens pots explicar una mica quatre característiques de mida o de comportament d'aquest animal?
L'àliga daurada a la natura, suposo, no? M'estàs parlant?
Sí.
A la natura, doncs, una àliga daurada és l'àliga més forta que hi ha a Europa. Hi ha dos o tres àligues més fortes que elles al món. Serien una àliga a l'Àfrica, una àliga i una àliga a Sud-amèrica i una altra a Filipines. Totes les altres, la següent, diguem, seria l'àliga daurada. És una àliga que he estat acostumada a agafar animals grossos, inclús a vegades inclús una mica perillosos, no? Com una guineu. Una àliga daurada, una femella, sobretot, que són més grosses, pot agafar una guineu amb bastanta tranquil·litat, no? Sense por de que la guineu la mossegui, perquè té tanta força que amb una urpa l'agafa al cap, apreta i en seguida acaba amb la seva vida, no? Con la qual, pues, realment és un depredador molt, molt important. La mida d'una àliga daurada normalment són uns 2 metres d'envergadura, entre 1,90 m i 2,20 m, quasi totes.
I n'hi ha gaires d'aquestes per aquí, per Europa o per Catalunya mateix?
Sí que n'hi ha àliga daurada, sí. No és una rapinyaire que estigui realment molt malament, realment les rapinyaires grosses a vegades costa més de veure que les petitones, no? I a més tenen un hàbitat més agreste, més difícil, però realment l'àliga daurada està bastant bé. L'única àliga que tenim que realment està molt malament és l'àliga imperial, que pel nom sembla que sigui com més important, però realment és una àliga una mica més petitona, molt més petitona i més de bosc que l'àliga daurada, que és més d'alta muntanya.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Rafel, i ja parlarem un altre dia més profundament de totes les àligues.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A Caixa Sabadell cada dia busquem la forma de ser més a prop teu. Saps que a casa nostra tens la porta oberta, que parlem cara a cara per resoldre tot allò que necessites, que tens la confiança, el tracte i servei de qui ja et coneix. Per això obrim noves oficines al teu costat. Caixa Sabadell.
Vine a veure'ns a la nostra nova oficina de Sant Feliu de Codines, a la plaça Doctor Robert, número 1.
Ansietat, depressió, agressivitat, fracàs escolar, dislèxia, pors, anoresi, desequilibris alimentaris. Aquests són alguns dels problemes més habituals que fan que la nostra vida no sigui plenament satisfactòria. Al Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes trobaràs un equip de reconeguts professionals en psicologia clínica, escolar, logopèdia i nutrició que amb la màxima discreció i serietat t'ajudaran a solventar aquestes i altres problemàtiques. El Centre de Psicologia i Logopèdia Montserrat Baulenes es troba al carrer Gallifa número 1 i el telèfon és el 93 866 1228. T'ajudem. Els esports, la cultura, la història, els viatges, l'oci, la política i la gastronomia. Tot a Ona Codinenca. 107.2 FM.
Estem en directe ja, són les 10 i 22 minuts, estàs aquí al 107.2 de l'FM. Anem a parlar sobre una mica d'aquesta plataforma que es va presentar la setmana passada.
Sí, van fer l'assemblea el divendres a les 9 del vespre, hi va ser?
A les 9 del vespre.
Sí.
Es va fer a la sala que havia sigut abans la sala dels avis, perquè ens entenguem, mm-hmm. que després va passar a ser sala de jovent, i ara ja no sé si és sala d'audiovisuals o no sé què és, però...
O sala de la Poncella, o
sí,
no se sap ben bé...
a la sala aquella de perquè ens entenguem, entrant al fondo, amb
a fons amb esquerra, sí, a pla carrer.
A pla carrer, exacte. Bé, Subi, es presentava aquesta plataforma de veïns amb el nom Sant Feliu, així és tot escrita a mas, que és, bueno, deien que eren un col·lectiu de persones, de veïns de Sant Feliu.
De fet, era el primer cop que donaven la cara, perquè...
Sí, de moment només havien vist papers pel carrer, havien vist els adhesius d'allò de la plaça, mm-hmm. de la plaça Dura no Gràcies.
Sí.
I de fet, era la primera vegada que els veiem les cares ja definitivament.
A veure qui eren, sí.
Què podem dir sobre d'això?
Doncs, a veure, jo vaig ser dels que vaig arribar tard, perquè és la veritat que aquella sala es va omplir molt, no m'agradaria dir cap número de persones, però...
Jo vaig entretindre a comptar una estoneta i rondaven les 150 persones.
150 persones.
Sí, vull dir que, aviam, és un èxit, si més no, d'assistència important.
De fet, aquella sala estava de gom a gom, i jo vaig ser dels que vaig arribar tard i no vaig sentir, doncs, no vaig poder entrar fins a l'hora de pregs i preguntes, i no vaig poder escoltar ben bé el que proposava, sí que després m'ho vau poder explicar, no? Les 150 persones, si la sala hagués sigut més gran, potser haguessin sigut 200, perquè sí que va anar passant gent per allà fora, doncs, que volia entrar, però que no podia entrar, i des de fora no sentia res, doncs marxaven.
Molta gent diversa dintre del públic, jo penso, molta gent, així com l'altre dia també dèiem que amb el dia de la variant hi havia molta gent pues, diferent, no? Perquè ens entenguem, doncs també era un dia que hi havia molta gent diferent, que suposo que...
Sí, hi havia molta gent diferent i molta gent diferent de la gent, doncs, que habitualment, doncs, ja ens coneixem més, que fa més anys que som aquí a Sant Feliu o que som, per dir alguna cosa, autòctons, però ningú és autòcton d'enlloc, no? Però bueno, per dir-ho d'una manera ho entenem així, no? Doncs hi havia molta gent, doncs, aquí al poble, gent gran, gent més jove, I també doncs, els integrants d'aquesta plataforma i tant el públic, doncs, hi havia gent doncs, que són més nouvinguts, podríem dir, gent doncs, que fa doncs, uns 8 o 10 anys doncs, que s'han establert aquí al poble, o fins i tot menys, vull tant se val, gent doncs, que no... Perquè ens entenguem, gent que no tenen cant encara, gent que encara no sé de quin cant, de quin cant són, no?
A la taula que hi havia quatre persones i un d'ells era en Xavier Sureda, al qual li vam preguntar per què naixia aquesta plataforma.
Bueno, com a resposta d'un sentiment, creiem que generalitzat, d'angoixa, de malestar envers a la situació actual del municipi en general, de la d'un cert grau de mancances greus que considerem que s'han d'aturar.
Vam fer una presentació inicial amb un PowerPoint, una projecció
de fotografies,
on es veien diferents imatges del Sant Feliu doncs, més negre, perquè ens entenguem.
Sí,
no?
Aquella vorera que tota la vida hem vist sense enrejolar. I
fotos de deixalles, fotos de, doncs això, com molt bé dius, de voreres, d'alguna part de mobiliari urbà que estava malmesa. Bé, hi havia bastantes desgràcies, perquè ens entenguem,
sí, sí.
Tantes fotos de desgràcies.
Que tots prou bé sabem sí. I coneixem, vull dir.
Sí, sí, en tot cas era aquesta projecció de fotografies. Amb en Xavier Sureda també li vam preguntar com s'organitzaven.
Bueno, la idea inicial és, de la plataforma és ubicar-nos com a... Sí, exacte, treballar per comissions. Inicialment, un cop copsem la quantitat de gent que s'afegeixi a aquesta iniciativa ciutadana, doncs treballarem en comissions amb els temes que establim prioritaris. Serem tots que decidirem doncs, l'ordre de prioritat de les coses i que anirem atacant poc a poc. Oi? Jo crec que la constància ha de ser un dels objectius prioritaris, perquè l'objectiu no és fàcil i aconseguir-ho és un camí llarg i segurament laboriós.
De fet, ells el que deien que de seguida doncs, el primer que van fer va ser definir-se com apolítics, que ells no pertanyien a cap grup polític ni ho volien fer, i que per tant doncs, simplement eren una agrupació de veïns que, preocupats pel poble, doncs, volien intentar millorar algunes situacions doncs, dolentes de Sant Feliu. No? Bé, amb el Xavier Soret també li vam preguntar quines accions hi havien previstes d'aquesta plataforma.
En primer lloc, dur a terme la reunió que hem fet aquesta nit per bueno, copsar, com us hem dit, la situació, la vida del poble. Hem pogut veure, observar, afortunadament, que aquest poble està viu, que hi ha gent que es mobilitza, que s'estima Sant Feliu, que porti 40 anys o 4 generacions aquí o porti 4 dies, s'estima i ha vingut a Sant Feliu i vol gaudir d'aquest Sant Feliu, i a curt plaç el que he fet aquesta nit, és a dir, trobar-nos, explicar aquest sentiment envers la gent, i ara un cop fem el recull de les voluntats, desitjos, sentiments de la gent que avui ha volgut participar amb nosaltres, començarà a caminar. Aquesta és l'arrencada. El futur està davant nostre, és de tots.
Una mica el que potser en aquesta presentació el que va mancar van ser el fet de, això que deia, que sentíem ara aquest tall de veu, el fet de que no es van concretar massa les accions que hi havien previstes per solventar tots aquests temes que ells reflexaven en aquesta presentació de PowerPoint.
No, i tampoc es va quedar doncs, per una altra assemblea, tampoc va quedar la cosa una mica així a l'aire, em sembla, al final.
Mm-hmm.
Algú del públic sí que demanava, a veure, quedem per un altre dia, d'aquí un mes, d'aquí quan sigui, no? Però van passar uns papers per si volies doncs, apuntar a la plataforma, per si volies treballar-hi més activament o no tant, bueno, si volies simpatitzar amb ells, no? Uns papers on podies apuntar si tenies alguna queixa del poble, no? Les principals mancances de Sant Feliu, no?
Uh-huh.
I va sortir una idea que era doncs, apuntar en aquest paper doncs, les tres idees principals, les tres necessitats més urgents, no? I hi havia com una idea doncs, de respondre amb aquest paper i llavors doncs, sí, començar a treballar doncs, per alguna idea fixa, però...
A mi em consta que, de fet, avui m'han enviat un correu electrònic on em comuniquen que la plataforma està fent una sèrie de mesures per presentar al·legacions per la variant. Per la variant, que ara parlarem, que hem recollit totes les opinions de tots els grups polítics, però sí que bé, han passat 4 fulles, que és una al·legació ja escrita i feta, amb tots els motius pels quals demanen que no van en contra de la variant, sinó que demanen que la variant sigui de, que no sigui de 5 carrils, que sigui de 2 carrils, o sigui un d'anar i un de tornar, i en alguns trams un carril de via lenta, o sigui un 2 més 1 perquè ens entenguem. I bé, hi ha, doncs hi ha forces punts on ells argumenten el per què no volen una variant de 5 carrils. I bé, és una instància que ja te la donen preparada perquè tu, si estàs d'acord, posis el teu nom, la signis i la presentis a l'Ajuntament. Et recorden que demà és el darrer dia per presentar al·legacions als particulars per la variant, i per tant doncs aquesta podríem catalogar-la que és la primera acció que
efectiva,
aquesta plataforma, que fa aquesta plataforma a Sant Feliu. En tot cas, el que està molt clar és que això és l'embrió i que es veurà si aquesta plataforma fructifica o no fructifica, si aquesta plataforma tira endavant, si té adeptes que s'hi afegeixen, si doncs aconsegueix coses. Una mica ara, bé, nosaltres et narrem aquesta presentació que es va fer perquè tu la coneguis, perquè tu ho sàpigues, però a partir d'ara, pues, bueno, nosaltres anirem informant de totes les coses que vagin passant i de les coses que vagin fent aquesta plataforma.
Sí, sí. Una cosa curiosa és que no hi havia ningú de l'equip de govern dintre la sala, allà com a públic, no hi havia ningú del govern. Sí que hi havia un representant de l'oposició, el Pere Pla de Vall, però del govern sí que algun regidor es va acostar per allà, però no va entrar, em sembla. Però del govern no hi havia ningú a escoltar la xerrada. No hi havia ningú. Sí que hi havia alguna persona dintre doncs, que veies doncs, que algun cop ha ganat amb alguna llista d'algun partit polític, però...
Hi havia algun exregidor també.
Algun exregidor, sí, però del govern no hi havia ningú.
Bueno, doncs en tot cas ja et dic, li seguirem la pista a aquesta plataforma, aviam si doncs fan més accions i les anirem comentant aquí a Ona Codinenca. Subi, mira qui tenim aquí ja.
Oh, ja ho veig, una aparició.
Tenim la senyoreta Gemma. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Semblava que havia de ser un pla això de portar a mit i sembla que s'ha allargat més de lo normal, eh?
Hi havia només un punt, eh?
Hi havia només un punt, que era aprovar els pressupostos del 2006.
Ha començat amb mitja hora de tard, per això sí. Ha començat, havia de començar a 8:45 i ha començat a 9:00. I hi havia un regidor encallat amb un embús. I
al final, com han anat les votacions?
L'hem hagut d'esperar.
Aquell 9-2 que sempre parla.
Tu has dit, sí. 9-2.
9-2?
9-2. 9 a favor, 2 en contra.
Bueno, doncs això sovint és per fer boquet, perquè després a les notícies la gent ens ampliarà més la informació sobre aquest ple i aviam doncs, aquests pressupostos, els punts més importants.
Ha sigut un d'aquells plens que sap greu no tenir tele a Sant Feliu. O sigui, sap greu no poder-lo passar per la ràdio, però encara sap molt més greu que la gent no ho vegi.
Gemma, tu seràs la nostra televisió avui. Bé, i no deixem la faceta política perquè la setmana passada vam parlar sobre aquesta variant de Sant Feliu de Codines i nosaltres ens anem a veure els representants dels partits polítics que hi ha a Sant Feliu de Codines amb representació i els hem anat a preguntar doncs, què opinaven sobre aquesta variant. Hem parlat, com us deia, amb l'alcalde Francesc Pineda, hem parlat amb en Pere Pladevall del PSC, hem parlat amb la Montserrat Tenento d'Esquerra Republicana, hem parlat amb en Joan Comelles del grup dels independents i tots ells doncs, els hem demanat que sintetitzessin al màxim, que en dos minutets i mig ens intentessin doncs, concretar quina era la seva opinió de moment al respecte a aquesta variant i ens han dit el següent. Si us sembla, comencem sentint l'alcalde Francesc Pineda la valoració que ens feia.
Bé, respecte doncs, a la variant... jo veig que és important, com tot el poble, no cal dir-ho, és necessària, l'hem de fer. Fa temps i temps, com dic temps, vull dir dues legislatures, que sabem per on ha de passar, que sabem que ho hem volgut i així hi havia projectes d'apartar-la del poble i últimament, val a dir-ho, hem aconseguit que a més l'apartem de la zona de Can Bosc, d'aquest paratge de Can Bosc, i hem aconseguit fer-la, hem aconseguit passar-la a l'altre cantó del Serrat de les Moles, de forma que fa menys impacte. No hi ha la població de Sant Feliu, que des de la població no es veuria, però sí a el que és l'àrea de Can Bosc. Per tant, estem contents del traçat, perquè sembla que es farà el traçat de la variant 1. Ara bé, respecte al nombre de carrils, nosaltres estem per unes bones comunicacions. Nosaltres estem pel quart cinturó, sempre hi hem estat en contra, o hem estat no entenent com la gent ha parat el quart cinturó. Últimament hi va haver una reunió de Granollers que va convocar els empresaris de Granollers junt amb el senyor alcalde de Granollers i amb el president Pujol, i tots van coincidir amb la necessitat de fer aquest quart cinturó. Ara jo em pregunto, per què ens fan una autovia o una autopista a Sant Feliu? Nosaltres, per anar fins a Caldes a buscar el quart cinturó el dia que estigui fet, no necessitem res més. Per tant, no entenc com per anar a Vic ens traspassen aquesta gran afluència de vehicles, perquè serà important el nombre de vehicles, i la gent té por del soroll i de les mesures que es prenguin en aquest sentit. Home, que la passin per un altre cantó, o simplement, si Manresa està ben comunicada per carretera i per autopista, doncs que millorin la comunicació, de, per exemple, de Manresa a Vic, que s'hi podria anar molt més bé, perquè, i que desdobli el que s'ha dit, però no ens posem d'acord entre Generalitat i Govern Central de qui paga l'eix transversal. L'eix transversal, penseu que té un més un, i de vegades hi ha un carril de via lenta. Aquí constantment hi haurà un carril de via lenta. Home, un més un i carril de via lenta per comunicar Castellterçol i Moià amb Barcelona, o amb l'àrea industrial, penso que n'hi ha ben bé prou, i salvem la imatge i l'entorn de Sant Feliu.
Bé, doncs l'alcalde Pineda abogava més per l'opció dels tres carrils, dels dos més un, o sigui, el carril de pujada, el carril de baixada i un carril lent. Recordeu que la setmana passada, quan es va fer la presentació aquesta de la variant, era un acte organitzat pel PSC, de fet va pujar un diputat del PSC a explicar-ho, i per tant doncs anem a sentir ara la... no, em comuniquen des del control tècnic, que és qui en el fons mana, eh? Nosaltres, Xubit, tu i jo parlem aquí amb la
sí,
Gemma,
sí,
però qui mana és la Dolors, que em diu no, diu ara no toca PSC, toca la Montserrat Anento d'Esquerra Republicana. Anem a sentir doncs també doncs la postura de la representant d'Esquerra Republicana, la Montserrat Anento, que per una banda doncs aviam, està dintre del tripartit a nivell doncs autonòmic a Catalunya, i forma part també de l'Ajuntament a nivell doncs local. Per tant, anem a sentir l'opinió de la Montserrat Anento.
Hola, doncs nosaltres des d'Esquerra la setmana que ve tenim una reunió amb els tècnics del partit perquè els hi hem demanat assessorament sobre el tema de l'autopista que s'ha de fer. De moment nosaltres no tenim cap idea exacta, volem estudiar-nos-ho bé per si s'ha de fer alguna al·legació, i a veure si mediambiental, d'impacte visual, ens ho volem estudiar bé.
Bueno, doncs la Montserrat Anento de moment sembla que no es vol mullar massa, oi? Vull dir que està una mica a l'expectativa de veure quina serà la postura oficial d'Esquerra.
D'Esquerra a Sant Feliu de Codines.
Sí, està clar, no? Perquè suposo que aquí s'haurà de buscar aquest equilibri entre el que és autonòmic i el que és local. Ara sí, em comuniquen ja des del control tècnic que tenim aquest tall del primer secretari del PSC, d'en Pere Pladevall. Anem a sentir-lo.
Bé, jo aquest no sé si és el debat o la pregunta en si. Jo el que volia començar dient és que els del Partit Socialista estem molt, molt contents i molt orgullosos que l'altre dia vam presentar tan neutre com vam poder el projecte a la població, cosa que doncs des de l'Ajuntament no s'ha fet, i se'ls ha proposat que es pogués fer des de l'Ajuntament un acte més institucional. Això no han volgut, i per tant nosaltres amb un diputat, com no havia de ser menys, evidentment, vam fer un acte de partit per explicar-lo, no? Dintre el Pla d'Infraestructures de Catalunya, que és on s'ha d'emmarcar tot aquest projecte de la variant de Sant Feliu, heu de pensar que ja va sortir a informació pública de Badalona a Santa Perpètua, és a dir, a l'entrada l'autopista, faltaria només definir el projecte d'autovia des de Santa Perpètua fins a Sant Feliu, no? I el que es pretén amb aquesta variant, a part de descongestionar el poble de Sant Feliu, és facilitar l'accés cap a Osona per Centelles i sobretot al Moianès, no oblidem, que no ho fan carretera principal de moment, però sí que també és un lloc molt important que s'hi té que poder accedir, no? Això del 5 o 3, bé, com em veu sentir a mi dir al final de l'acte, que vaig dir serà el que la gent vulgui, és que és evident, perquè ara estem en fase d'al·legacions fins al dia 24. Per tant, aquí hi haurà al·legacions de particulars, no sé si n'hi haurà d'algun col·lectiu. El que està clar és que no podem perdre l'oportunitat. És a dir, ara se'ns presenta un projecte que a tots ens va sobtar una mica, perquè clar, tothom pensava un i dos, com a tot arreu, i clar, aquí ens venen amb una autovia, no? Un cop l'anem païnt i que, doncs, clar, de 6.000 vehicles diaris al 2020, segons estudis, 16.000 i pujant, és a dir, es queden curts, crec que lo important és que s'intenti fer allò més acurat possible a les condicions humanes que tindrà el territori i a les condicions biològiques o ecològiques, no? Serà molt important que es treballi sobretot a la restauració dels talusos i dels desmunts i sobretot aïllar molt el poble del soroll. És un tema aquest que es té que treballar molt perquè, bueno, allà hi ha unes petites mesures correctores, però sempre hem d'intentar conciliar la vida de les persones a dintre del poble amb les que es veuran afectades tant pel so com visualment, com evidentment que tota la vida biològica que hi ha a l'entorn d'aquests boscos, doncs resulti el menys malmesa possible.
I per acabar, anem a sentir el representant del grup dels independents, amb en Comelles, que ens deia el següent.
Bé, la variant, això de la variant és un dir, perquè sembla ser que variant, ara passarà a ser una autopista. Estem reivindicant la variant, doncs, potser 25-30 anys, amb gent que volia, gent que no volia, però al final la majoria guanyava que sí que volia, i ara ens plantifiquen una autopista que va des de Badalona fins a Ripoll passant per Vic, desdoblant-la, o sigui, fent-la per tal com està la de Palau, Caldes, Sant Feliu, Sant Quirze i arribar a l'enllaç de la C-17 que va a Vic. Llavors, 5 carrils. Algú s'ha pensat a on entra la variant que diuen ells aquí a l'entrada de Sant Feliu, 25 metres d'amplada, l'impacte que donarà aquest viaducte? Vull dir, això és una animalada, sincerament és una animalada. Llavors, creiem nosaltres, els independents, hem parlat molt d'això i no som ni socialistes, ni convergents, ni Esquerra Republicana i tal. Nosaltres pensem pel poble i pel poble crec que hauríem de fer una reivindicació, hauríem de fer, no sé, el que es va fer per l'institut, doncs una cosa similar, tu, anar amb pancart, el que sigui, defensar que ens estan destrossant el poble. Ara, amb això, abans amb les torres elèctriques, vull dir, només poso un exemple, hi ha la zona industrial, a la segona ampliació, que fa 2 anys que anem al darrere per un impacte ambiental que el senyor Milà que ens en fot, vull dir, i aquí d'impacte ambiental no n'hi ha. Vull dir, si ens l'anem deixant fotre així, malament. Jo proposaria, que ja havia estudiat fa molt temps, fer la variant passant per les Elies i passant per darrere gairebé Solan. Vull dir, hi havia un estudi fet i no molestava ningú. Penseu els d'allà al Corema o els d'allà al carrer Sant Sebastià, tota aquella gent d'allà, que hi tenen terrenos que s'ha desenvolupat per allà, o al carrer Molino, la impressió que els hi donarà veure passar per sobre seu aquells carrils, això és impensable. Bueno, no sé, jo crec que variant no és. Ara, el que sí crec que potser tenim alguna cosa amb sort, és que ho fan en dues fases. La primera fase, 2+1, i la segona espero que no es faci mai. Perquè penseu, com dic al començament, autopista és una autopista, encara que diguin que no, és una via principal i és de peatge ocult. O sigui, que l'haurem de pagar, no els ciutadans no l'haurem de pagar, la paga la Generalitat, però indirectament la paga el ciutadà. Vull dir que pensem-hi bé i si podem defensar-nos, jo crec que ens hauríem d'ajuntar amb diversos pobles. I per acabar, el dia 28 d'aquest mes van amb l'Ajuntament de Sant Quirze, que és socialista, a signar el redactat del tercer tram, perquè el primer tram és Badalona, Palau, Palau, Sant Feliu, Sant Quirze i Sant Quirze, Vic. Vull dir, pensem-hi bé i defensem el que ens toca, perquè si no ens estorcen el poble.
Bé, doncs hem sentit ja tots els representants. Per fer una mica de resum final, està clar amb les postures que sentíem ara que tant els representants de Convergència com els representants dels independents, força clar, que volien el tema dels tres carrils. Esquerra Republicana ja hem comentat que quedava una mica
ho han d'estudiar.
Aviam quina és la postura oficial. I el PSC, doncs, suposo que estan una mica també amb aquesta disjuntiva de evidentment això és un projecte que ve de la Generalitat, que mana el PSC, i la realitat local. Jo entenc que són dues realitats diferents, la realitat autonòmica i la realitat local, i que s'haurà de veure com s'acaba definint el PSC
i més en local. I més en Esquerra, que estan els dos governs, en el govern doncs, nacional i en el govern local, no? Vull dir que és un peu a cada cantó, no?
De fet, tant el PSC com Esquerra Republicana en aquestes declaracions han sigut els més ambigus, vull dir, els que no s'han acabat de definir massa ni xitxa ni bacalao.
En la xerrada amb el Jordi Terrades, per això el PSC va dir que sí, però amb matisos, o sigui que delegacions també en presentaran.
Tot i que... el que queda clar és que, vull dir, això passa de variant, vull dir, això sí que tots veiem que aquest projecte doncs, és més que una variant de Sant Feliu, vull dir...
De fet, aviam, no és, ja ho diuen, que no és una variant, de
és
fet,
una autovia.
És una autovia, vull dir, realment, en el sentit de que és una via que uneix Badalona, Mollet, Vic... I probablement després amb el desdoblament de Ripoll, per tant no és una variant.
El que sí que ens traurà el trànsit que passa doncs, per aquí al poble, vull dir, sí que aquí a Sant Feliu doncs, ens serà una variant, no?
Però, es veia amb bastanta sorpresa per això, no? Perquè el que es demanava era això que deies tu ara, no? Que ens passi sí, per fora al poble la carretera.
La carretera que puja de Caldes doncs, que passés per les afores i que el poble, doncs, la carretera del poble quedés com un carrer més tranquil, no?
Se'ns ha enganxat amb altres autopistes per fer una mena d'eix.
Sí. S'haurà de veure, aviam com evoluciona. En tot cas, és un tema que portarà controvèrsies. Aviam els diferents grups polítics com defensen doncs, aquest tema de la variant, però en tot cas és un tema que ens afectarà a tots perquè és un tema doncs, que és a Sant Feliu i per tant doncs, hem de tenir clar el que es farà. Vull dir, aleshores és important estar ben informats. Bé, nois, canviem de terç, que avui anem molt pilladets de temps i encara hem de fer els cants, subit, tira cants.
Can Pau del Cine, Can Moles, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Maler. Cada dijous aprèn-te un cant.
Vinga, Subi, tens 3 minutets avui pels cants.
Mira, Can Aparés. Can Aparés és una casa del carrer Sant Antoni, el número 5, i també el número 21 del carrer Estricadors. El cant ve arrel del cognom de la família que en són els propietaris, no? Una anècdota molt curiosa que us aniré explicant al llarg d'aquest cant és que de Parés van passar a dir-se Parer i llavors el cognom va tornar a ser Parés, no? Uns cognoms doncs, molt semblants. El primer Parés era sastre, el trobem datat de l'any 1600. Trobem el primer Parés, eh? Vull dir que
1600.
Anem... L'any 1600, sí. Déu-n'hi-do. Anem molt enrere. Eren sastres doncs, de professió, el seu fill va seguir l'ofici, es va casar amb Mariana Déu, segurament de Can Déu del Veïnat, una casa una masia que ja vam parlar-ne aquí a Sant Feliu, i bé, van seguir les generacions en aquesta família, van deixar doncs, la sastreria i van passar a ser pagesos, emparentant amb el Mas Parer. Uh-huh. Va ser en Feliu Parer de Planes, que es va casar amb Maria Parés de Can Aparés. O sigui que els fills d'aquest...
Quina unió de paresos, no? Aquí,
sí, Déu-n'hi-do. Quantes peres, eh? Quants parés. Sí. Va ser, doncs, el fill d'aquest matrimoni que es van casar l'any 1725. 1725, vull dir que encara és l'any
darrere. Sí, encara estem...
Doncs aquest matrimoni format per en Feliu Paré de Planes, del Mas Paré, i la Maria Parés, filla del Jacint Parés de Can Aparés, que van tenir un fill que es va dir Isidre Parés. O sigui que per tant, el cognom de la família, a partir d'aquesta generació, passa de ser Paré en comptes de Parés. Ja trobem un descendent, en Feliu Paré Soleil, trobem Andreu Parés, veus, al cap de dues generacions, per error, segurament, perquè el seu pare es deia Feliu Paré Soleil, l'Andreu Parés, Serracant, Ja li diuen Parés, ja el trobem registrat com a Parés.
Com a Parés.
Suposo que com que era de Cana Parés, però es deia Paré, alguna,
va haver confusió.
Alguna confusió, i bé, se'l va registrar. Doncs, ja el trobem l'any 1800, quedaria néixer aproximadament, doncs, inscrit amb aquest nom, Parés. Torna, vull dir, al cap de dues generacions de Parés, torna a ser Parés. Vull dir, van ser uns 40 o 50 anys doncs, que
van perdre la S.
Sí, que va perdre la S. Trobem en el cadastre de l'any 1893, que ja trobem a Can Parés com a una casa del carrer Sant Antoni número 3, carrer Sant Antoni, al costat, una mica més amunt de Can Climent, que ara és el número 5, però abans, clar, Can Climent i Can Tura devia ser una sola casa, que devia ser el número 1, i Can Parés el 3. Ara ha passat a ser el número 5, perquè la casa, hi ha més cases, no? I bueno, trobem doncs, que l'últim descendent d'aquesta família, l'última descendència, doncs, encara avui en dia encara tenim el cognom de Parés, la Maria Parés, casada amb l'Antonio Robles, d'allà al meu carrer, al carrer de Can Climent, i encara el seu fill, doncs, Esteve Robles Parés, encara el cognom de Parés, del 1600, a mare encara es conserva, 400 anys que ha perdurat Parés, tot i que potser per error, perquè en algun moment doncs, van emparentar amb el Mas Parer i es van dir Parer, però va canviar.
Tota aquesta informació civil la trobarem en aquest llibre que edita l'Ajuntament, que l'editen, vull dir que el presenten.
Es presenta el dia 22 d'abril que és d'aquest any, que és vigília de Sant Jordi cau en diumenge. Això serà el dissabte al vespre, el dissabte 22, a les 9:30 al Centre Cívic. Mossèn Ruaix ve a fer la presentació d'aquest llibre.
Molt bé, doncs anirem a aquesta presentació per veure què tal va el tema.
Aquest dia ja el podrem comprar.
La llar dels jubilats t'informa.
Ens comenten aquesta setmana que el dijous 6 d'abril van al teatre. Van a veure La Cubana, l'obra Mamà, quiero ser famosa. Totes les persones que estiguin apuntades ja poden passar a recollir les entrades i pagar a partir del dia del dijous 30 de març. Ens comenten aquesta setmana, novetat, una sortida nova, que el dia 28 de maig fan una sortida d'una setmana a Àustria. Visitaran Zúrich, Innsbruck, Salzburg, Viena i Grenoble.
Àustria? Amb hotels
de 3 i 4 estrelles.
Carai.
Aquesta sortida no és tan barateta com les altres que han fet fins ara, perquè Àustria és molt car.
Àustria pica, eh?
Però bueno, tot i amb això, el preu és de 960 euros una setmana per la visita d'aquestes 4 ciutats.
Molt bé.
Totes les persones interessades poden passar ja pel despatx a apuntar-se.
Molt bé.
Estan preparant encara l'excursió del dia 16 de maig a la Festa de les Flors de Girona. Faran una visita al casc antic de Sant Nicolau, als banys àrabs, i visitaran més de 35 patis i jardins que en aquests dies doncs, és la Festa de les Flors i els adornen doncs, d'una manera molt maca. Les entrades, tots aquests patis i jardins que normalment estan tancats al públic, són gratuïtes. Faran un bon dinar a Sant Hilari Sacalm, un dinar típic català.
Això que no falti.
I la sortida costa només 29 euros. Ja poden apuntar-se totes les persones que estiguin interessades. A partir d'aquesta setmana ens comuniquen que cobraran 3 euros a tothom en el moment que s'apuntin algunes de les excursions.
Pagui senyal,
sí, perquè es veu que al principi s'hi apunta molta gent, i llavors ve gent nova que els hi han de dir que no perquè ho tenen ple.
I després els del principi ja no venen.
I a l'hora de la veritat, sí. I es veu que les agències doncs, també exigeixen doncs,
un pagament a compte.
Un pagament perquè llavors si falta molta gent no es pot fer l'excursió. I bueno, per acabar, recordar que segueixen fent tots els cursets de teixir, pintura, informàtica, català, tall, confecció, dibuix, etc. Qui vulgui apuntar-se ja ho sap.
Molt bé, doncs els jubilats, com cada setmana, amb tota la informació, amb totes les activitats que fan i que nosaltres aquí, a Ona Codinenca, les comentem. Canviem ràpidament de terç, que ens queden 7 minutets de programa i ens anem a les notícies.
Notícies.
Començarem les notícies dient que aquell robatori que hi va haver a la Font de Benet, que comentàvem la setmana passada, vam dir doncs, la setmana passada que havien atrapat a un ja dels dos atracadors, doncs a hores d'ara ja han atrapat el segon atracador. El segon atracador l'han atrapat concretament a Palau de Plegamans i, per tant, els dos doncs, atracadors ja els han caçat.
Han atrapat fins i tot les armes les armes que deien que duien, que anaven
armats,
les han trobades amb bueno, els Mossos d'Esquadra. Van trobar en un contenidor d'aquí Sant Feliu, ho van registrar i ja està tot agafat.
Doncs molt bé, doncs celebrem que s'hagi resolt positivament aquest cas. Subi, tenies molts comerços i moltes coses. Et donaré dos minutets només pels comerços, eh?
No sé si ho podré explicar tot. Bé, des de fonts de l'Ajuntament ens han desmentit doncs, de que el centre d'atenció primària es fes aquí on hi ha la ferreteria Dímar. Vull dir, és a dir que això és un rumor, simplement un rumor.
Perquè, Subi, és que tu quan et poses amb els comerços et tinc que... És que ens hem de posar a cantar ja...
Són rumores, són rumores, però que...
Ara sovint sembla que te la posaré cada setmana quan parlis de comerços.
El que sí que hi ha hagut un altre rumor és que diu que els xinos es podrien sí que traslladar aquí a la ferreteria Dímar.
Això ja és especulació ja pura
total,
i dura, eh?
Total,
vull
total,
dir,
total,
això és vull dir, això ja és... Bueno.
I bé, en comerços, doncs comentar doncs, que els infants actualment ja està traspassat, ho porta ara la Meritxell Rovira, la botiga dels infants.
Uh-huh.
Què més? El local d'allà baix al costat del dentista, on hi ha el Taneti tenia escultures antigament, doncs vaig comentar que hi ficaria una botiga de recanvis de cotxes i sembla ser doncs, que ja hi ha moviment, ja tenen empaparat els vidres i sembla ser que ja hi ha moviment. I bé, tinc algunes altres coses que me'ls guardo per la setmana que ve perquè no hi ha temps.
Punyetero. Doncs en aquests 4 minuts els invertirem a que la Gemma ens expliqui aquest ple. Gemma, tens 4 minuts per fer una síntesi.
2 hores amb 4 minuts és molt difícil.
Pues vinga, dale.
Mira, si us sembla diré que abans hem dit el 9-2, diem el perquè del 2, perquè sempre com fem sempre, l'Enric Blancafort com a portaveu dels socialistes ha dit que trobaven que el pressupost que presentava l'equip de govern era desorientat, que anaven una mica treballant a la babalà, que tenien grans projectes però que els perdien pel camí, que tenien idees però que no les concretaven i que anaven fent les coses una mica sobre la marxa i per totes aquestes coses havien decidit tant, bueno, des del grup socialista votar en contra d'aquest pressupost.
Punts importants d'aquest pressupost.
Anem per les inversions, si us sembla, que les tinc aquí subratlladetes. Inversions. Bueno, sous, com sempre, que s'emporten gran part de les despeses. Aquest any es farà la trobada de Sant Feliu, aquí a Sant Feliu. Uh-huh. Es farà també el mercat medieval, s'implantarà una escola a Bressol, s'han augmentat el nombre de places i segurament s'haurà de fer de nova construcció. Això ha sigut un dels temes que ha desencadenat un dels pollastres que dèiem abans, però si un cas ja ho parlarem més profundament la setmana que ve. Llavors també s'adequarà una altra nova fase de l'edifici del Jaume Balmes, de l'escola, que ja n'hem anat parlant de les millores que han anat fent, doncs n'hi ha una altra aquest any. També s'urbanitzarà la unitat d'actuació de la bassa del Corema i els carrers que estan al seu voltant. També, i finalment, es posarà l'ascensor al centre cívic a partir d'una subvenció aconseguida de la Diputació de Barcelona.
Uh-huh.
Pel canvi que vam dir aquell de la subvenció del POS, que en lloc de fer-se la plaça es faran els nous vestuaris del pavelló, i es torna a parlar de la tercera pista, no de l'aeroport del Prat, sinó de tenis d'aquí dalt. I per últim es comprarà una moto, si hi ha diners, per la policia local.
Molt bé. El punt aquell que comentaves, Gemma, de l'escola Bressol, perquè havia desencadenat polèmica?
De fet, és que s'ha anat desencadenant polèmica per moltes coses. Primer ha sigut la contractació de l'Albert Obrero com a cap de serveis personals, que això ja ho vam parlar a l'últim ple, si recordeu, també era un dels temes que havia desencadenat una mica
de polèmica.
De polèmica. Aquest s'ha acabat amb el Pineda com a professor estricte dient aquí s'acaba el tema.
Mm-hmm.
Llavors, s'ha parlat amb el tema aquest de l'escola Bressol, s'ha anat degenerant una mica el tema i s'ha acabat parlant de la famosa camisa d'en Joan Tartera al primer ple.
Però l'escola Bressol què vol dir? Que es farà una altra escola Bressol?
Sí, vindria a ser això. Els socialistes fa plens ja havien proposat que es fes nova, que no s'ampliés perquè no anava bé, que tampoc es fes els baixos de la Guàrdia Civil. Això l'equip de govern sempre havia dit que anava treballant amb altres línies i finalment han dit una mica quines eren les seves línies que coincidien bastant amb les que havia presentat el PSC.
Mm-hmm.
I això ha desencadenat una mica de xoc. Nosaltres ja us ho dèiem, vosaltres ja ens ho dèieu i aquí s'han anat emmerdant. Això que passa sempre, que a mi m'és molt difícil d'explicar, però és que si no es veu, no es creu. Allò.
Però total, té pinta que hi haurà nova escola Bressol.
Sí. Té pinta que hi haurà nova escola Bressol.
Del pressupost. Deies que ha derivat amb la camisa del Tartera?
Ha derivat amb la camisa del Tartera.
Com aquella camisa de quadros?
Sí, perquè de cop, el Tartera li ha dit a l'alcalde que això no podia ser, que que els plens es generessin tant. I llavors, oh, però és que tu un dia em vas dir no sé què, tu mi em vas dir un altre dia no sé quantos, i llavors el Joan ha dit, tu et vas posar amb mi el primer ple d'aquesta legislatura i amb la meva camisa.
O sigui, el primer ple que es va presentar en Joan Tartera amb la seva camisa de quadros, ja va rebre i ja va rebre. Això encara... Això li ha
de fet, també han hagut moltes acusacions del PSC cap a ser regidors de l'equip de govern dient que l'únic que feien a l'Ajuntament era firmar, que no treballaven res. I això, doncs, bueno, ha crispat les dues bandes i ha anat evolucionant.
Déu-n'hi-do. En tot cas, els pressupostos estan aprovats, aquestes grans línies d'inversions, que mirarem la setmana que ve d'anar-les desenvolupant una mica més i acabar de comentar...
Jo prometo que la setmana que ve, aquí tinc molts percentatges, en Joan Comelles m'ha fet gràfics i tot, la setmana que ve aquí ho expliquem tot més bé i les picabaralles i tot el que pugui ser també ho explicarem molt més bé perquè...
Perfecte.
No hem tingut prou temps d'explicar-ho. La setmana que ve no hi ha ple, es passa l'altra setmana perquè seria molt just i poder sabrem fins i tot quines al·legacions es presenten en aquesta variant que parlàvem abans.
Senyoreta Gemma, ens veiem el proper dijous.
Ens veiem dijous. Doncs.
Senyor Albert Subirós.
Molt bona nit.
Senyoreta Dolors, entre el control tècnic, moltes gràcies per fer possible que tothom ens escoltés. La veu que us ha parlat està de l'Àlex i a tots els oients una abraçada, que passeu una molt bona setmana i dijous que ve aquí al 107.2.